la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, us fem, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, una càpsula de conscienciació dels pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals, i l'entrevista, avui amb la Luna del Puerto, presidenta de l'entitat SOS Vencejos, una associació que es dedica a la protecció i la defensa de l'avifauna. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Comencem notícies. Escolteu Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura. A les Franqueses del Vallès es mata i remata un senglar espantat i desorientat. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de les Franqueses del Vallès a la demarcació de Barcelona van matar a trets la setmana passada a un senglar que, desorientat, s'havia apropat a aquest municipi i passejava pels carrers. Diversos vídeos enregistrats pels veïns amb els seus mòbils mostren com els agents persegueixen el senglar al més pur estil Far West. S'hi observa després com un cop acorralat contra una paret i, mentre l'animal intenta protegir-se sota un banc de fusta, li disparen un seguit de trets. Espantat i malferit, té encara forces per fugir, però continua rebent més bales que ja acaben per matar-lo. L'actuació dels Mossos i de la policia local va originar gran indignació entre els veïns, que els exigien procedir d'una altra forma per no matar l'animal. És per això que van gravar tota la seva actuació, per poder difondre el vídeo per les xarxes, amb l'objectiu de provar tot el que estava succeint. Hi ha actualment alternatives ètiques per gestionar aquest tipus de situacions. Per exemple, els dards tranquil·litzants, que permeten de retornar sense cap risc per ningú a l'animal cap al seu entorn natural. Fons policials asseguren que els agents no disposaven d'aquesta eina en aquells moments. Cal establir els protocols i les mesures necessàries i adients perquè fets com aquests no es repeteixin. L'ADA, amb 49 anys de treball continuat, ha estat coneixedora d'allò que és el gallet fluix, facilitat per disparar. Manifestem un cop més, doncs, la nostra protesta perquè no volem que qui ens ha de preservar oblidi el respecte i el benestar que mereixen els diversos animals. Més encara, quan disposem ara d'una llei que els vol i que els pot defensar. Més coses. El Seprona confisca animals dissecats d'una persona difunta que provenien de la caça. 135 exemplars d'animals dissecats procedents de trofeus de caça han estat confiscats a Platja d'Aro pels agents del Seprona, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la policia local d'aquest municipi baix empordanès. La investigació va començar en sospitar de l'existència, a dins d'un habitatge, d'una extensa col·lecció de trofeus cinegètics. Durant l'escorcoll dut a terme pels agents, es va trobar, entre altres animals, a un lleó dissecat. Van ser també identificats alguns exemplars protegits i inclosos en el llistat dels CITES, la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres. Segons el CEPRONA, cap d'aquests animals intervinguts comptava amb la documentació pertinent que justifiqués la seva adquisició o procedència. S'ha comprovat, tanmateix, que pertanyien a una persona difunta. El tràfic d'animals és el tercer més lucratiu a tot el món, superat només pel tràfic d'armes i el tràfic de drogues. És una lacra social que seguirà existint mentre es permeti i es toleri pels governs de molts països. Manifestació europea contra la caça. Demà, diumenge 2 de febrer, la plataforma No a la caça ha convocat un any més concentracions en una cinquantena de ciutats espanyoles per reivindicar la prohibició de la caça com a activitat legal a l'Estat espanyol, posar fi a les caceres amb gossos i acabar amb els privilegis dels diversos caçadors. Una iniciativa que tindrà enguany seguiment a diferents ciutats europees de països com França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Itàlia, Polònia, Suïssa, Àustria, Croàcia, Eslovènia, Hongria, Croàcia i el Regne Unit. L'ADA, igual que les edicions anteriors, participarà a la convocatòria que es farà a Barcelona a les 12 del migdia, a l'Arc de Triomf. A Girona, la trobada serà al Parc de la Devesa, també a la mateixa hora. Fa molts anys que l'ADA manifesta que la caça ha deixat de ser un mitjà de subsistència. S'ha convertit ara en una pràctica esportiva cruel amb finalitats recreatives, especulatives i comercials que influeixen negativament en l'extinció de les espècies i en la biodiversitat. La caça no serveix per gestionar la fauna ni tampoc per controlar les poblacions i, a més, contamina amb el plom dels seus cartutxos que provoquen greus efectes ambientals i de salut pels éssers vius. És l'anomenat plombisme. I la caça mata anualment milers de gossos, com és el cas dels llebrers, els galgos, que en diuen en castellà, que en acabar cada temporada són, en bona part, abandonats o bé matats si no serveixen ja al negoci. En la seva curta vida, aquests gossos, considerats només com a eines, pateixen massa sovint cruels ensinistraments amb condicions molt deplorables. Les femelles s'utilitzen, d'altra banda, per criar sense descans. L'Estat espanyol és l'únic país dins de la Unió Europea on és encara permès de caçar amb gossos. La Llei Estatal de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, que és en vigor des de fa un any, va acabar excloent-ne, per sorpresa, els gossos de caça. La decisió ha comportat una greu discriminació i una gran manca de criteri, tant jurídic com científic, en voler distingir els cànids en funció de l'activitat que realitzen. Tot plegat per acontentar i seguir, com sempre, les directrius promulgades per l'influent lobby de la caça. Teniu més informació de les diferents convocatòries No a la caça que es faran demà diumenge al següent enllaç www.plataformanac.org/manifestacion-2025. I demà també celebra el Dia Mundial dels Aiguamolls. Demà diumenge, igualment, tindrà lloc també el Dia Mundial dels Aiguamolls, una data que commemora la Convenció sobre els Aiguamolls o Maresma, celebrada l'any 1971 a Ramsar, a l'Iran, en què es va signar el primer tractat per la seva conservació. Es tracta d'uns espais naturals més rics que hi ha al planeta, un dels més rics per la gran diversitat que acullen, però alhora són molt fràgils i estan també amenaçats. S'estima que en els darrers 35 anys ja s'han perdut més d'un 50% dels aiguamolls a tot el món. Davant d'una situació tan preocupant, cal valorar i prendre consciència del paper clau que posseeixen per fer front al canvi climàtic. És molt important evitar la dessecació, fer-ne un ús racional i emprendre accions per la seva restauració i conservació. Un exemple del seu estat degradat és la situació que pateixen les maresmes de Doñana, Andalusia, conseqüència de la sobreexplotació dels diversos recursos hídrics que es produeix per la pressió de l'agricultura industrial i les diferents activitats vinculades amb el turisme. Avui hem dedicat l'espai del Sabies Què als aiguamolls per conèixer més a fons les seves singularitats i també la seva importància. Us convidem ja a escoltar-lo tot seguit.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que més de la meitat de les 720 zones humides o maresmes més importants del món es troben ubicades a Europa? Distribuïdes de l'extrem nord fins al sud del nostre continent, la majoria es troben ubicades al voltant dels llacs, els mars i les desembocadures dels rius des de Finlàndia fins al sud de la península Ibèrica. Aquests hàbitats humits són santuaris que donen acollida a moltes espècies terrestres i alades i també a arbres i plantes. Però, curiosament, les maresmes més extenses es troben molt a l'interior del continent, com són els llacs de Zanúria a Polònia, els de Bielorússia, els d'Ucraïna o les llacunes estepàries d'Hongria. Molt importants són també els deltes dels rius Danubi o el Volga, que acullen i són llocs de concentració de milions d'animals. Encara que quasi totes les maresmes pateixen la pressió humana a causa del turisme, l'agricultura, la caça i la contaminació, les zones humides, que són les més amenaçades, es troben ubicades a la Mediterrània. A Catalunya tenim el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que amb els seus marjals i prats acull a una diversitat d'aus, ratpenats, amfibis i rèptils. El Delta de l'Ebre, que amb els seus 310 quilòmetres quadrats de llacunes, dunes, cales i maresmes litorals, són els últims reductes de natura salvatge que hem de continuar protegint i conservant. Com un dels exemples més desfavorables tenim el Delta del Llobregat, espai de nidificació de les aus ubicat en plena ruta migratòria del Mediterrani que, envoltat per les ciutats, els edificis, l'aeroport i l'activa presència humana, s'ha anat reduint i degradant progressivament fins a quedar tan sols una petita extensió molt limitada.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Cristina Bécares, advocada especialitzada en dret animal. Parlem dels animals de companyia, evidentment. Cristina, quines responsabilitats té l'administració local en aquest cas?
Bé, doncs l'administració local és responsable de tots els animals que estiguin en el municipi i que estiguin en situació d'abandonament, per exemple, d'acord? Des de quin punt de vista? Doncs, per exemple, l'Ajuntament, en aquest cas, l'administració local, té obligació de recollir, de tenir un servei de recollida dels animals 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Això es pot fer o bé a través dels serveis municipals propis o bé a través de convenis amb entitats o altres empreses que puguin dur a terme aquesta tasca. Després, també té tota l'obligació de conscienciar a la ciutadania de les obligacions que pugui tenir al respecte. Ha de vetllar precisament perquè es compleixi tota l'ordenança municipal respecte a la cura o la convivència amb aquests animals. I després té tot un seguit d'obligacions també de cara a animals concrets, com serien, per exemple, tot lo relatiu a colònies de gats. Respecte als animals, també tenir en compte que si hi ha algun animal que es troba, ja no diré abandonat, sinó que es troba mort a la via pública, també té responsabilitat de recollir-lo i actuar diligentment sobre això. Si l'animal està abandonat, aquest centre de recollida on tingui conveniat aquesta recollida, s'ha de fer càrrec de l'animal i iniciar tot el tràmit de recuperació per part del seu responsable legal pel que fa o bé a la recuperació o pel que fa posteriorment al sistema d'adopció ja de cara a terceres persones. Tot això sempre tenint en compte que després, un cop es doni en recuperació aquest animal, ha d'anar identificat correctament amb microxip i de més obligacions. És a dir, l'administració local té tot un seguit d'obligacions i perquè faig referència a aquest fet precisament, perquè de vegades ens trobem que l'Ajuntament, estic pensant en ajuntaments petits, consideren que no tenen competència respecte a gossos que han estat abandonats o respecte a gats, que això és el que més sobta, i llavors el que fan és netejar-se una mica les mans donant aquest pes a les entitats, a les associacions sense ànim de lucre.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb la Cristina Bécares, advocada especialitzada en dret animal. Més informació a www.cbecares.com.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Estimats animalons, amigues i amics, la música lleugera forma part de la satisfacció d'un mateix i és necessària durant el decurs de les nostres vides. La música n'hi ha de tota mena, així cada un de nosaltres pot escollir el que vulgui. Qui escolta la música i en gaudeix, sí, però hi ha un sí. Ignora que quasi sempre hi ha hagut una persona que hi ha participat i que no apareix. Aquesta persona és l'arreglista, a qui li arriba la cançó, com si diguéssim en cru, doncs a vegades qui ha tingut la inspiració no sap ni solfa ni música. Doncs ara escoltarem a la Mary Lou Williams, que fou les dues coses, arreglista i pianista. Thank you.
La veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel, espai per definir. Moltes vegades el que fem també és definir la tasca del que fan moltes altres associacions, fundacions que es dediquen precisament a això, a la conservació dels animals i la natura. Avui en volem presentar una, que és de més recent formació. De fet, en concret, i com a associació van començar a funcionar l'any 2002. Es tracta de SOS Vencejos, i ara parlem del que fan. En primer lloc, saludem a una de les seves fundadores responsables, que és la Luna del Puerto. Luna, molt bon dia.
Hola, buenos días.
La Luna, que bé, aquesta associació és a nivell estatal, evidentment, però la Luna viu a Barcelona també, per tant també entens perfectament el català, però ens parlaràs una mica de tota aquesta tasca de fundació, perquè entenc que també bé, actueu a tot l'estat, i explica'ns una mica com es va fundar SOS Vencejos i després parlem exactament de què és i de tot el que feu, que també és molt, molt interessant.
Vale, pues SOS Vencejos se fundó, o sea, se empezó a organizar de forma espontánea a través de, pues, de personas interesadas en, pues, en la conservación, sobre todo de la avifauna urbana, que pues, nos dimos cuenta de las necesidades y la escasez muchas veces de recursos que tienen, bueno, pues que existen en las diferentes comunidades autónomas, ¿no?, del Estado. Y bueno, pues fue pues, más que nada para empezar a cubrir necesidades, ¿no? Mm.
Els precedents són el 2019, però us fundeu com a associació fa dos anys, el 2022.
Sí, exacto. En 2019 empezamos esta fusión, ¿no?, de personas con un mismo interés y bueno, pues empezó a crecer y hubo un momento que tuvo que dársele una forma mucho más oficial, ¿no?, para que estuviese todo mucho más organizado y también tener mucha más fuerza a la hora de actuar frente a la administración. Por ejemplo.
El nom general és l'Associació per a la Protecció i la Defensa de l'Avifauna, però és SOS Vencejos. Per què en concret sí, aquesta espècie?
Bueno, porque pues todo empezó más que nada porque ya las cosas van mejorando, ¿no? Pero los vencejos es el conjunto de especies que más ingresan en los centros de fauna. Bueno, por el tipo de biología, de ecología, donde anidan y demás, entonces muchas veces colapsan los centros de fauna, ¿no? Y son estrictamente insectívoros. O sea, estrictamente insectívoros que no puede comer otra cosa que no sea insecto, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos centros de fauna, ahora ya las cosas van mejorando, pero muchas veces se les daba alimento, se les daba carne o se les daba alimento que no era el correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos una vez, pues empezamos más o menos por esto, por dar buenas pautas, tanto bueno, pues a centros de fauna, a la ciudadanía que se encuentra un vencejo, porque son mucho más estrictos en su biología, ¿no?, que otras especies. Y bueno, y surgió por el vencejo, pero bueno, al final nos dedicamos a todas las aves que viven con nosotros.
Per insistir en aquesta espècie, clar, és una espècie al final fascinant. En català el seu nom és el falcillot negre. Sí. És una espècie que bàsicament s'ha habituat molt a viure en ciutats, que passa la major part del seu temps volant, 9 dels 12 mesos de l'any, que a part és migradora, i que el que succeeix en aquests casos és que cria i s'ha adaptat molt a criar en els edificis, no? I això és un dels possibles perills o amenaces que té en aquest cas l'espècie, ¿no? No sé si ho considereu així.
Claro, exacto. O sea, una de las principales amenazas que sufren los vencejos es la pérdida de lugares de nidificación. Hablamos de que pues hace siglos, ¿no?, los vencejos pues anidaban en acantilados de roca, incluso en agujeros de árboles, pero según cuando empezó la civilización, ¿no?, a formar sus castillos en las montañas, en las rocas y demás, pues ahí se cree que ahí fue el paso, ¿no?, del vencejo anidando en roca, en acantilados, a anidar en los castillos y las fortalezas, ¿no? Y de ahí pues fue derivando al final, bueno, también la destrucción, ¿no?, de nuestro entorno, pero al final se vinculó a las construcciones humanas. Ahora, el principal problema que tenemos es el cambio, por ejemplo, de materiales. Una cosa es construcción en roca, que es fresca, y ahora los materiales son cemento, hormigón, chapas, metal. Entonces, los solipocos edificios que quedan, ¿no?, pues son de muy mala calidad, se convierten en total horno Y bueno, esto hace que en las temporadas de cría, pues los pollos, los días de calor, se tiren. Y claro, decíamos que colapsan los centros porque, claro, se tiran todos a la vez. O sea, todos los pollos de quizás de Barcelona, no todos, pero muchísimos pollos de Barcelona, un día de calor, se tiran cientos, ¿no? Y después, cada vez los edificios se van en las diferentes restauraciones, pues cierran estos agujeros. O sea, encima tenemos agujeros bastante precarios y encima además se cierran. Entonces, bueno, pues es que pues eso, pues es un peligro y es una amenaza total para las especies, ¿no?
Tot això és una de les vostres reclamacions. També n'hem parlat nosaltres de tenir en compte a les aus quan es construeix, no? Quan es fa en les ciutats. I bé, això és una de les vostres, dels vostres temes. No sé de quina manera, si realment s'està progressant en això, si s'aconsegueix que al final els constructors d'alguna manera tinguin en compte que aquests edificis seran també un niu o una casa per a certes aus.
Pues la verdad es que no. Es triste, pero todavía falta mucha educación, sobre todo pues pues para el tema de construcciones, en colegios de arquitectos, que eso se tenga en cuenta, ¿no? Al final parece que la eficiencia energética es que todo esté sellado, cerrado a cal y canto para que no se escape absolutamente nada. Pero bueno, pero dentro de esas fachadas se puede proponer, o sea, se puede programar, se puede proyectar un orificio que no tenga nada que ver con el interior de la estructura. Pero bueno, pues es algo que estamos en lucha también, bueno, pues denunciando la destrucción de estos nidos. Aquí en Barcelona, pues tenéis las paredes, los tabiques pluviales, las medianeras, ¿no? Que le llaman. Pues ahí tenéis hay orificios y en estos orificios se deben anidar tanto vencejo común como vencejo real, ¿no? Y bueno, pues debería haber una protección de todas estas paredes. Puesto que son un lugar muy idóneo porque son ladrillo, es más fresco que, por ejemplo, una persiana, ¿no? Y que, bueno, pues que cada vez que se hace una rehabilitación de la fachada, pues muchas veces se cierra y si no había censada ninguna colonia en este lugar porque nadie le había dado la voz de alarma de que ahí había vencejos porque nadie lo sabía, pues bueno, pues los vencejos cuando vuelven de la migración se encuentran con que no tienen dónde anidar, no les han cerrado el nido.
Els vencejos, o falcillot negre, com dic, i per més dades, si és que els voleu trobar, són ocells que al final volen, dormen, mengen i fins i tot es reprodueixen volant a l'aire. Per tant, són uns ocells que des d'aquest punt de vista encara falta molt per conèixer d'exactament de què fan. Però si us voleu veure, doncs solen migrar i solen ser a Europa a partir de la primavera, no? La primavera i el nostre estiu, i després se'n van cap a altres latituds. Això que deies, Luna, no sé si està regulat d'alguna manera per llei, o com vosaltres intenteu lluitar perquè totes aquestes rehabilitacions, per exemple, de façanes o les noves construccions tinguin en compte tots aquests punts.
Pues a ver, las nuevas construcciones no está legislado que las nuevas construcciones tengan que ofrecer espacios para la fauna. Eso falta. Sí que está regulado la protección de los nidos, o sea, la ley, tanto estatal como después las diferentes autonomías, ¿no? Que pueden ser iguales o más restrictivas que la estatal, sí que protegen los nidos. O sea, los nidos no se pueden destruir, solamente puede hacerse bajo autorización de, en este caso, el Departamento de Flora y Fauna, de la Generalitat, de cada comunidad autónoma, bajo autorización, pero siempre y cuando se cumplan unas excepciones que vienen reflejadas en la ley. O sea, yo no puedo tirar el nido porque yo quiera. No. Hay unas excepciones que están marcadas, pues que sean problema para la salud pública, que haya un interés social mayor, que no sé, ¿no? Y bueno, estas excepciones sí te pueden dar autorización, pero tienes que solicitarla y tienen que estudiar si te la dan o no te la dan y con qué condiciones, ¿no? Cuando puedes empezar a hacer esta obra, porque no puedes empezarla en temporada de cría, y si luego, sobre todo, tienes que implementar medidas compensatorias, ¿no? O sea, si me tiras 10 nidos, pues coloca 10 artificiales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que hay mucho desconocimiento, más que nada porque no se conoce la ubicación de los nidos. No hay censos oficiales, ¿no? Entonces, claro, pues perdón. Un edificio solicita autorización para hacer una obra al ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene ni idea, concede la licencia y listo, ¿no? Entonces, a ver, pues nadie se ha enterado de que había, ni que haya vencejos, y si lo sabía, pues o sea, todo el mundo callado y la obra se realiza y ya está.
Ara anem més a detallar això. Us recordo que parlem, que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Radio Estel, programa de l'ONG ADA. Parlem amb la Luna del Puerto. Ella és una de les fundadores de l'associació SOS Vencejos, l'Associació per a la Defensa i la Protecció de la Avifauna, una associació que treballa arreu de l'Estat i, en concret, evidentment, té el nom, emblema, se centra en aquesta espècie de la qual estem parlant, dels vencejos, els farfallots negres. Però, clar, deies, no? S'han de protegir els nius, fan falta censos. Vosaltres podeu col·laborar d'alguna manera a fer aquesta recerca?
Sí, también te debía decir que solamente es que en castellano decimos vencejos a todas las especies de vencejo, ¿no? En catalán es falsión negra, lo que es el vencejo común, pero también tenéis aquí lo que llamáis ballester, ballester, si no le producen, que es el vencejo real, que también tenéis anida en las medianeras, ¿vale? Es el principal que hay en Barcelona. En cuanto a los censos, bueno, nosotros, pues, hay una aplicación que se llama ornito.cat,
sí,
que es de aquí en Cataluña,
sí, sí,
que es de la ICO, del Instituto Catalán de Ornitología, en el que el ciudadano de a pie puede registrar colonias que conozca. Eso es muy interesante porque, bueno, al final quedan registradas con una fecha de registro, ¿no? Y en el caso de que se vaya a hacer una obra, se debería consultar esta página web aquí en Cataluña, este registro, y bueno, pues tomar medidas. Pero claro, al final es una tarea de una ciudadana, ¿no?
Per tant, la recerca en aquest cas entenc que també, diguem-ne, que impliqueu d'alguna manera també els ciutadans, no? És a dir, tots aquells nius que es vegin, que s'observin, a pujar-los dintre la pàgina, aquest web que té l'Institut Català d'Ornitologia, per exemple, i a partir d'aquí és com una base de dades general.
Claro, a ver, eso debería hacerse la administración, ¿no? Porque al final tienes una ley que protege los nidos, pero no sabes dónde están esos nidos. Entonces, eso debería ser un trabajo de la administración. Pero bueno, como ahora mismo esto no es así, pues son los ciudadanos los que tenemos y las asociaciones las que tenemos la oportunidad o la tarea de hacer, de, bueno, pues esto, de si conoces, pues que frente de tu edificio hay una medianera con vencejos, ¿no? Pues la registras y bueno, y así poco a poco, pero bueno, que hace mucha falta registrar.
Luna, ens hem centrat en aquesta espècie, més aviat, o les dues, diguem-ne, que agafa aquest nom en castellà, però també teniu altres, és a dir, us ocupeu en general dels ocells. Quines altres tasques o quines altres denúncies dueu a terme, també?
Bueno, nosotros tenemos como tres líneas de trabajo. Una de ellas, la primera por la que empezamos, fue la cría de pollos huérfanos y atención de aves heridas, porque sí que es verdad que aquí en Cataluña sí que los centros de fauna funcionan muy bien, incluso tienen un servicio de recogida durante la temporada de cría, pero en otras comunidades autónomas no. Es decir, aunque los vencejos, por ejemplo, otras especies están protegidas, los centros de fauna no se hacen cargo. O sea, se hacen cargo nada más que especies que están catalogadas dentro del catálogo de especies amenazadas, pero estando protegidas no. Entonces, bueno, pues una de las principales tareas que hacemos es cubrir esa carencia de los centros de fauna bajo autorización, con autorización de la administración, claro, y criamos estos pollos en temporada de cría. Hablamos de que, bueno, todavía nos faltan por sumar los datos del 2024, pero llegaremos entre los 4.000 y 5.000 aves que hemos rehabilitado este año pasado, el 2024.
I de quina manera ho feu, això? És a dir, en col·laboració amb qui o amb quin lloc concret?
Lo hacemos en casa de cada uno. O sea, la administración, por ejemplo, la Junta de Andalucía o la Generalitat Valenciana nos da autorización para hacerlo, porque claro, son especies silvestres, no las puedes tener, ¿no? Si no tienes un permiso. Entonces nos dan este permiso y los ciudadanos, la gente se encuentra un pájaro, depende de dónde sea, y llama al 112, y aquí en Cataluña sí, te derivan a las agencias rurales, pero fuera de Cataluña no, nadie va a buscarte y el ciudadano se queda con el pollo sin saber qué hacer, alimentándolo mal, se le muere o lo impronte, se lo queda como mascota. Entonces, bueno, pues al final hacemos campañas como para que la gente también nos contacte a nosotros para dar solución, ¿no? Entonces, pues los ciudadanos nos contactan, oye, mira, me he encontrado un pájaro en tal lugar. Entonces, funcionamos mediante un grupo de, pues en este caso de WhatsApp, en el que vamos derivando los avisos a los diferentes grupos locales que tenemos por todo el estado. Entonces, bueno, pues Vencejo en Cuenca, ¿no? O Vencejo en Cuenca no, pero no tenemos a nadie. Sí. Pero Vencejo en Málaga, ¿no? Y entonces, pues ya este aviso con los datos de la persona que contacta pasa al grupo de WhatsApp de Málaga y entre los voluntarios se gestiona. Claro, todo esto lo hacemos gratis, sin cobrar y poniendo todo de nuestro bolsillo, o sea, la medicación, a los veterinarios, el alimento y todo.
Cosa que té, evidentment, el doble de valor en aquest cas, no? Com moltes associacions que són sense ànim de lucre i que, evidentment, es dediquen en aquesta cura i en aquesta tasca. I per acabar, us dediqueu a moltes altres coses, heu fet algunes denúncies sobre espectacles públics que també han vingut aquí a Barcelona, com és el cas de Natura Encesa, que ja n'hem parlat aquí al programa, no? Bé, espectacles que el que fan o poden fer és destrossar tot un hàbitat o tot un tros on també habiten certes espècies d'aus, a rehabilitar aquestes o inspeccionar les marquesines, el tema dels vidres, les col·lisions dels ocells. Però si la gent vol col·laborar amb vosaltres, per exemple, l'una, què hauria de fer o com hi entra?
Bueno, en nuestras redes sociales, bueno, pues tenemos a nivel económico, pues se puede colaborar mediante el Teaming, que es una plataforma que funciona mediante microdonaciones de 1 euro al mes. Bueno, pues donaciones y demás. Y bueno, pueden hacerse socios. Bueno, pueden ver las opciones en nuestra página de Instagram. Tenemos las diferentes opciones en las que se puede colaborar. Incluso, por ejemplo, pues realizando estos censos, estos registros de tan necesarios que hacen falta en las ciudades, ¿no?
Doncs animeu-vos una mica, Sos Vencejos, els podeu trobar, pàgina d'Instagram, pàgina també a Facebook, a través de totes les vies de contacte i de tot el que ens ha dit també la Luna del Puerto, que ens ha definit aquesta associació. Esperem que prosperi perquè fa una tasca absolutament rellevant per la natura i en aquest cas per la fauna, per les aus urbanes i també salvatges. Luna, moltíssimes gràcies i endavant també amb tota aquesta feinada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per dar-nos voz.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
La Mary Lou, que us parlava abans, nasqué als Estats Units l'any 1910. Repeteixo, 1910. I com a persona molt valuosa també era instrumentista i compositora, que a part de les cançons que escoltareu, imagineu-se que si treballava amb lo millor era per la vàlua que tenia la Mary Lou Williams. Es va casar amb un saxofonista, John Williams, i va utilitzar aquest nom per integrar-lo com el seu nom artístic. Va morir als 71 anys. Com sempre, a la propera, si de vol. Thank you.
els pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals.
Un espai promogut per l'ONG ADA per a conèixer alguns exemples i posar en valor aquest model de pagesia pels múltiples beneficis que reporta al seu entorn.
Marta Carola, ramadera a la finca Bausitges, al municipi d'Espolla, a l'Alt Empordà, manté 400 vaques de la raça local de l'Albera des del 2010. Mitjançant el pasturatge, contribueixen a retenir la humitat i la matèria orgànica del sòl.
La vaca menja l'herba, tu l'has de treure quan està una mica baixa, però no gaire, vale? Llavors deixen allà les seves femtes amb totes les llavors que han recollit d'altres zones on han menjat. Llavors és una manera d'enriquir la pastura que tens en aquelles parcel·les. I així van fent amb totes les parcel·les on van entrant. Mengen el que està rebrotant i el que ha crescut, deixen allà les seves femtes de manera que estercolen aquelles terres i les enriqueixen, i totes les llavors que han agafat d'altres zones també les dispersen per aquí. Mm. O sigui que és una eina molt bona per anar mantenint les pastures com espais oberts, que ens manquen molt ara, i com a manteniment de pastures riques. I millora també de pastures que estan empobrides o sobrepasturades. El que és molt important és mantenir els sòls amb una quantitat de matèria orgànica important, perquè si no, si es queden nusos, el vent, la pluja, el sol els fa infèrtils. Llavors, clar, amb tot aquest rodatge de les vaques, el que estàs fent és que mantens una capa de vegetació que protegeix el sol, afavoreixes que aquesta capa, o sigui, la talles de manera que creix més forta i a sobre la fertilitzes amb les seves femtes. Així que tota aquesta matèria orgànica que es va acumulant en aquest sol és la que reté la humitat molt millor que si el sol està completament nu. O sigui que és una feina que a més fan aquestes vaques, no? Que mantenen els sols protegits quan no hi ha un sobrepasturatge, que és un dels problemes que ens trobem nosaltres aquí, per això estem reduint el número de vaques.
Heu escoltat Els pastors i la defensa de la terra, un espai de l'ONG ADA per divulgar els múltiples beneficis que reporta aquest model de pagesia.
Sabies què? El 21% de tots els residus que generem habitualment corresponen al paper i al cartró? La producció de paper genera contaminació de l'aire, de l'aigua, emissions de CO2 i d'altres productes tòxics. De fet, es considera que la indústria del paper ocupa el cinquè lloc del sector industrial amb més consum d'energia. Per fabricar una tona de paper de fibra verge són necessaris fins a 17 arbres, al voltant de 200.000 litres d'aigua i 7.000 kWh d'electricitat. Amb el reciclatge del paper es poden estalviar gran part dels recursos naturals i dels contaminants derivats per la seva fabricació. Doncs per cada tona de paper recuperat es fabriquen fins a 900 quilos de paper reciclat, reduint el 90% de consum d'aigua, el 50% d'electricitat i 2,3 quilos d'emissions de CO2. El 70% del paper que es produeix a Catalunya és reciclat, però no obstant això, la seva fabricació i demanda continua concentrada quasi exclusivament amb el paper de la impressora, el cartró i els seus derivats de color marró. Tinguem present que cal esforçar-nos en estalviar l'ús de paper, dipositar-lo als contenidors i consumir preferentment paper reciclat en totes les seves variants.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Franzina, de quin parc urbà parlarem avui?
Doncs avui del Parc Güell, que està situat al barri de la Salut, al districte de Gràcia. S'ha convertit en un dels símbols de la ciutat de Barcelona. És una de les obres més emblemàtiques d'Antoni Gaudí, única al món perquè va ser concebuda com un recinte monumental on l'entorn natural és inseparable dels elements arquitectònics, assolint una simbiosi perfecta entre la pedra i la vegetació.
I el Parc Güell ha estat reconegut per moltes coses, oi?
Doncs sí, l'any 1969 va ser declarat Monument Històric Artístic d'Interès Nacional i el 1984 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Tot i el seu reconeixement internacional, no li resta importància com a parc públic, equipat amb totes les instal·lacions i els serveis que el fan adequat per l'esbarjo de tots els visitants.
Hem de suposar que té una gran extensió forestal?
Sí, i cal esmentar les espècies vegetals com els garrofers, les oliveres, pins, alzines, roures, ginestes, marfull, magnòlies i també plantes aromàtiques, envoltades d'un sotabosc espès.
Fauna també deu de ser molt variada.
Doncs sí, hi habiten especialment les aus, de les quals hi ha censades unes 60 espècies. Algunes hi viuen tot l'any, com són el colom, la merla, el pardal, la cadernera, la garsa, el pit roig, el pinsà, l'estornell, el falciot i el verdum. D'altres s'estableixen temporalment, preferentment durant les èpoques càlides, com són l'oreneta i el puput. L'Institut de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona fomenta la presència de totes aquestes aus amb la col·locació de caixes nius, menjadores i abeuradors.
Si volem més informació del Parc Güell, on podem anar?
Al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.